tot costa.
El Mundial ha estat històricament una bona plataforma per posar futbolistes a l'aparador i revaloritzar-los. En trobaríem un bon grapat en aquest Mundial, però un dels casos més clars és el d'Aymeric Laporte. El jugador de l'Atlètic Club ha fet un Mundial d'un nivell altíssim. Per això no ens estranya que s'hagi obert una porta perquè Laporte pugui acabar al Barça. L'operació no sembla que hagi de ser senzilla, però qui sap si es podria repetir un cas com el d'Íñigo Martínez. Cubarsí segur que serà el seu principal avalador.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Passa un minut de les 7, obrim el Tot Costa, com sempre, repassant l'actualitat esportiva, en aquest cas la d'avui, dimarts 21 de juliol, que tenim avui. Pau Dax, bona tarda.
Bona tarda. Doncs que el Barça farà oficial demà el fitxatge de Karim Adeyemi, el segon de l'estiu després d'Anthony Gordon. I el presentarà dijous. L'extrem alemany de 24 anys s'incorpora al club blaugrana per les properes 5 temporades. El Barça pagarà al Borussia Dortmund un traspàs de 22 milions d'euros que podrien arribar als 29 amb variables. D'altra banda, el club blaugrana està tancant amb el Bruges l'acord per fitxar l'extrem Jess Vissiu, a canvi d'uns 8 milions d'euros. El jugador belga, de 18 anys, tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. De fet, Hansi Flick l'incorporarà a l'estatge blaugrana a Anglaterra.
I en clau blanquiblava, pel que fa a l'Espanyol, és a punt de començar a Peralada el segon amistós de la pretemporada.
Sí, a 8:15, els de Manolo González juguen a l'estadi municipal de Peralada contra el Pau de la segona divisió francesa en directe a Esport 3. És el segon partit amistós de pretemporada dels blanquiblaus, que dissabte van derrotar l'Olot per 0-3 amb gols de Rafa Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Tot plegat el dia en què el club ha anunciat que ja supera els 28.600 abonats, gairebé 6.000 més que fa un any.
L'Espanyol, que juga ben a prop de la Costa Brava, i el Girona, que diu que s'ha inspirat en les seves cales per fer la tercera equipació.
Doncs sí, el club gironí ha presentat la tercera samarreta, de color turquesa, explicant que evoca les aigües cristal·lines de la Costa Brava, però també l'esperança. Aquesta equipació ja està disponible a les botigues físiques i a l'online del club.
I el Tour de França fa poc més d'una hora que s'ha acabat, l'única contrarrellotge individual d'aquesta edició.
Amb exhibició de Remco Evenepoel. El belga ha completat els 26 quilòmetres de l'etapa en 32 minuts i 19 segons. D'aquesta manera, retalla 28 segons el líder de la competició, Tadej Pogacar, que ha fet el segon millor temps de la contrarrellotge.
En parlarem d'aquí una estona amb l'Isaac Vilalta, que també haurà arribat a Tonon l'event i no s'haurà perdut cap detall de la crono. De fet, també tindrà protagonista.
I si el Barça de futbol té nou fitxatge, el de bàsquet també. És el sisè per la temporada vinent i es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude. De 27 anys i 1,98 m, Umude es vincula al Barça fins al 2028. Es tracta d'un perfil que també pot jugar com a escorta i aterra al Palau Blaugrana, provinent de l'Austin Spurs de la G-League nord-americana.
I seguim amb bàsquet perquè avui hem conegut els emparellaments de la Supercopa d'Espanya.
El Barça s'enfrontarà al València, campió de la CB, i la penya al Baskonia, que es va endur l'última copa. La Supercopa es disputarà el 19 i el 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona.
I com sempre, al Tot Costa fem una pregunta als oients que demanem avui, Pau.
Quin jugador del Mundial fitxaries pel Barça?
Doncs ara ho demanarem també als nostres tertulians, que ja són a l'estudi. Gràcies, Pau, fins després. Comencem.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Vinga, és dimarts 21 de juliol, fa dos dies es va acabar el Mundial, mica en mica, el anem deixant enrere, encara cueja, però alguna cosa que anirem repassant al llarg de la propera hora, i serem, com sempre, fins a les 8. Saludem a aquesta hora els nostres tertulians, a Laia Bonals. Laia, què tal, com estàs?
Bona tarda, tot bé.
Tot bé, sí?
Sí, ja assumint una mica ja aquest final de Mundial.
Sí,
va, poc, eh? Sí, ja descansem una miqueta.
Se t'ha fet llarg o no?
Una mica. Se'm va fer molt llarg la fase de grups. Després ja les eliminatòries millor, i ara és molt més divertit, però la fase de grups va ser eterna.
Miguel Rico, com estàs?
Bé, no fent.
Sí? Has seguit molt el Mundial o què?
Sí, home, com tots.
Com tots, eh?
Sí. Bueno, si esteu atabalats per un Mundial de 48 equips, penseu que al 2030 n'hi haurà un de 62 o 64, no sé quants.
Sí, sí.
Són, o sigui que, bueno, si el que arribi al 2030 que s'arromangui.
Mira, avui fem una pregunta als oients. No em digueu la resposta, penseu-vos-la. Només vull que em digueu si ho teniu clar.
Jo ja ho tenia abans del Mundial.
És a dir, quin jugador del Mundial fitxaríeu pel Barça? N'hi ha uns quants, segurament. Mm. Molta gent en fitxaria molts. Però si només en poguéssiu fitxar un. Un? El teniu clar?
Claríssim.
Jo sí.
Sí? Sí.
És de la selecció espanyola?
Sí.
No.
De seguida ho resolem.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Avui comencem amb Guns N' Roses, la peça l'ha triada, la cançó l'ha triada el Sam Silva, el nostre tècnic, a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Trobo que fa bastant per tu, Salmo, aquesta, no sé. Com, no sé si t'agradaran o no gaire els Guns N' Roses, però...
No els conec massa.
Però et veig un tio bastant roquer.
No seria el meu estil Guns N' Roses.
Va. Però doncs deixem-ho estar. I la Port seria el teu estil o no? De jugador.
És un jugador que m'agrada, sí.
Sí?
Sí, tinc la sensació que m'agrada una mica més a mi que el Barça, fins i tot.
Sí?
Ara mateix et diria sí.
O sigui, que m'estàs dient que apretaries més tu si poguessis i tinguessis poder de decisió al Barça que el mateix Barça?
No, el que vinc a dir-te o el que et vull dir, a veure, aviam. Tot això neix d'una informació d'avui del Carlos Monfort, al diari Esport, que publica un acostament entre el Barça i Aymeric Laporte de cara al fitxatge aquest estiu del central francès. El que podem dir a hores d'ara, el primer i més important és que, òbviament, hi ha hagut un acostament, però és un acostament que surt del propi entorn d'Aymeric Laporte. Mm-hmm. En una trobada a Dallas, a l'hotel on hi era Joan Laporta, l'entorn d'Aymeric Laporte coincideix amb el president del Barça i li planteja la possibilitat d'incorporar el futbolista. Li trasllada l'entorn de Laporte al president del Barça que Laporte vol jugar al Barça la temporada vinent i que la sortida de l'Atlètic de Bilbao no seria un problema perquè, bàsicament, té una clàusula de rescisió que està al voltant dels 15 milions d'euros. Per tant, no és una clàusula molt, molt alta. Recordem que Laporte té 32 anys i, per tant, sí, és un futbolista que tampoc té molt recorregut en endavant. És un detall bastant important. No és el Barça qui va buscar-lo a Laporte, sinó que és Laporte qui s'ofereix al Barça.
Molt bé. És un nom amb el qual abans del Mundial no hi comptàvem i que acaba de posar sobre la taula el mateix Mundial de Laporte i que el Barça se li pot encendre una llumeta al Barça per dir hi ha coses que li poden interessar al Barça.
Sí, a veure, quina és la resposta del Barça a aquest plantejament de l'entorn d'Aymeric Laporte? Primer, el primer que trasllada Joan Laporta és que, diguem-ne, agraïment, agraïts perquè ens hagueu tingut en compte. Mm-hmm. Laporta li trasllada a l'entorn del futbolista, que és un jugador que agrada, però que ara mateix el Barça té altres prioritats. Bàsicament, el davanter centre, que el Barça està focalitzat en la recerca d'un nou i que ara aquest és l'objectiu primordial. De fet, aquest és el mateix missatge que de portes endins ha traslladat Hansi Flick quan li han preguntat pel tema del central. Flick està, diguem-ne, collant a Deco i a tota l'estructura esportiva de porteu-me, sobretot, un davanter centre. Laporte també insisteix en que reforçar el central estaria molt, molt bé, però que abans caldria buscar la sortida d'alguns futbolistes de l'eix de la defensa. Bàsicament, Araujo Christensen, bàsicament Ronald Araujo. Que si no surt Ronald Araujo, el Barça no farà cap moviment per incorporar cap central. Va ser una resposta més aviat freda del Barça aquest moviment de l'entorn d'Aymeric Laporte. En qualsevol cas, el Barça no va dir ni que sí ni que no, va dir ja us direm alguna cosa. I així ha quedat la situació. De moment, no hi ha hagut cap més moviment en aquest.
És a dir, no hi ha res, cap trobada oficial, ni tan sols oficiosa, però sí que hi ha aquesta conversa informal, podríem dir, d'alguna manera, que ens explicava el Salmo. Salmo, recorda'm, la parcel·la dels centrals de Barça la té coberta ara mateix.
Són quatre. Són Gerard Martín i Pau Cubarsí, la parella central titulars de final de la temporada passada, i Araujo i Christensen. A més, a tot això és de comptar que Eric la temporada vinent parteix amb la idea de ser lateral dret, però també és un jugador que t'ajudarà en un moment determinat.
Sí. Laporte ha fet un Mundial impecable, això és indiscutible. S'ha entès molt bé, Laia, amb Cubarsí. Sí. No sé si això pot ajudar al fitxatge de Laporte.
Crec que futbolísticament no hi ha dubte que funciona i que podria funcionar el Barça. Ara el problema està en que, no és la prioritat, i crec que la resposta del Barça és molt acurada a la situació real ara mateix del club, que és que la prioritat no pot ser ara mateix incorporar un central, i en cas de que es pogués fer l'operació important, que és el davanter centre, i de cop i volta ja puguis incorporar un central, o és una peça que et vingui de gust, abans ha de sortir gent. I, òbviament, el gran assenyalat és Araujo, perquè dins d'aquest encaix és el que té, un, menys pes, i dos, potser també menys aquest nivell competitiu que hem vist, per exemple, amb Laporte. Futbolísticament, a mi m'agrada molt Laporte i crec que podria funcionar molt bé el Barça, i t'encaixaria més que Araujo, i Araujo també t'alliberaria una part gran de massa salarial, que també t'ajudaria a poder acabar d'encabir aquestes operacions. No és una prioritat, però també crec que diu molt del jugador i del seu entorn, i escolta, jo vull venir al Barça. O m'agradaria.
Sí, sí, no és una prioritat, Miguel, però tinc la sensació que si arribés a la porta i, per tant, marxés, posem per cas Araujo o fins i tot Christensen, augmentaria el nivell dels centrals.
Sí, home, clar, el nivell pujaria, però jo també entenc, com el president, que el Barça té ara mateix altres prioritats. No solament el davanter centre, que el té, sinó altres prioritats. Pel meu parer, la porta era un fitxatge de fa 8 anys. Al seu moment era un jugador per firmar abans de que anés al City, després de que anés al City, inclús quan està...
Per tu l'edat és un hàndicap important,
no, eh? No, és un hàndicap important, però entenc que té una edat per jugar a futbol perfectament. També tenia aquesta edat
Íñigo Martínez, com va venir, no?
Jugar una temporada...
Que són 32 anys els que té Laporte, Salmo, oi?
Sí.
I són els mateixos que tenia Íñigo quan va arribar a l'estiu del 23.
I va jugar extraordinàriament bé al futbol. I si fos una emergència a la defensa, pues entenc que facis un moviment per fitxar un central de garanties que et solventi la papereta un parell de temporades, però aquest em sembla que no és el cas.
I el preu tampoc és car, 15 milions no, per un central que seria titular.
El preu és la clàusula, sí. Suposo que és negociable aquest preu pel que diuen, perquè explica el Salmo que li van dir els agents del
president. Bé, amb l'Atlètic de Bilbao clar, jo crec complicat. Que seria complicat.
No, però... no, d'acord, jo també ho penso això, però segons has explicat...
No, el que dic és que
els agents han dit que no
és un preu elevat.
Programa.
O sigui, que no és un preu elevat i que la sortida seria, diguem-ne, des d'aquest punt de vista senzilla, perquè la clàusula és de només 15 milions d'euros.
Bueno, només 15 milions d'euros.
Bueno, sí, sí.
En el mercat que estem ara, tampoc és...
Insisteixo, jo crec que el Barça té altres prioritats.
Jo, només per posar... Jo tinc la sensació...
Impecable, això...
Indiscutible. Ell i Cubarsí.
Sí.
Ara comentarem una altra cosa molt grossa sobre l'11 de la FIFA. Però vaja, digues.
Jo tinc la sensació que a dia d'avui al Barça, si li dius canviem a Laporte, canviem Araujo per Laporte, el Barça ho fa amb els ulls tancats. Ara bé, com que és molt més complexa que tot això, el Barça fa un moment que primer tinc altra feina a fer.
Encara que no sigui una prioritat o que no hagi estat fins ara una prioritat, si l'operació no és complicada, fer el canvi de peces el signaria tothom, el signaria l'Atlètic, el mateix Laporte, el Barça, que a més, ho comentàvem ara, no? Tenim el precedent immediat d'haver vist com amb Cubarsí, Laia, és que s'han entès a les mil meravelles.
Sí, a part, crec que pot reencarnar, entre moltes cometes, aquesta figura d'Íñigo en el seu moment d'un central molt més veterà, molta més confiança, molta més veterania, tot i que Cubarsí ja sembla un veterà de tota la vida i té només 19 anys, però a veure com s'han entès en el Mundial et dona cosetes o et deixa veure que a llarg plaç també podria ser una combinació que funcionés, i també ara mateix la parella de centrals del Barça, com dèiem, tampoc té aquesta figura de veterania amb Gerard Martín o amb Pau Cubarsí, que seria allà introduir Laporte, podria funcionar, però crec que no pot ser una oportunitat de mercat, pot funcionar a nivell econòmic, però abans el Barça té aquesta gran carpeta del davant de centre que s'ho emporta tot, i cada milió que pugui rascar cap allà és necessari.
Mira, aquesta carpeta que la porta també el Salmo sota el braç, ves-la obrint, Salmo? Deixa'm preguntar abans al Fidó. Carpeta del davant de centre, parlarem una mica de Julián i d'aquest altre nom que procedent del Bruges, que jo no havia sentit mai, però aquest en principi ve més potser per la parcel·la del filial, no?
No.
Bissimo?
Sí, Jesse Bissimo, és a dir, tindrà fitxa del filial, però serà un jugador en dinàmica de primer equip.
Ara ho comentem. A veure, aquestes últimes hores... Joan Fitó, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Aquestes últimes hores s'han conegut els noms que, diríem, la gent pot votar perquè s'acabin configurant, o perquè acabin configurant l'11, sí, l'11 sí. Tipus, el millor 11 d'aquest Mundial.
Sí, el que ha fet la FIFA és obrir les votacions, però limitades. És a dir, no pots votar el futbolista que tu vulguis, sinó que has d'escollir primer una formació, és a dir, 4-3-3, 4-4-2 o 3-4-3, i a partir d'aquí la FIFA et dona un nombre determinat de jugadors per escollir en cada posició. Per exemple, els porters te n'ofereix 5. La FIFA pots escollir entre 5.
Vale, espera't. Espera't, 5 porters.
5 porters.
Miguel, Laia, teniu deures. Pareu bé l'orella. Va, Salmo, si vols també tu pots participar. Pareu bé l'orella. En Fitó ara dirà 5 noms que opten a ser el millor porter del Mundial.
Bosinha.
Sí.
Dibu Martínez.
Sí.
Unai Simón.
Sí.
Jordan Pickford. O Eloy Rum, el porter de Curaçao.
Carai, aquesta no l'havia vist ni jo, eh? La del Curaçao.
I Bosinha.
Bosinha, mira, me la podia imaginar perquè la fase de grups va ser una de les sensacions.
És còmica, la relació.
Sí. Qui triaríeu?
A Unai Simón, no? Crec que tots...
Claríssim, eh? Potser el Dibu li pot fer una mica d'ombra, no?
Sí, perquè al final
també.
Sí, sí. Però si resulta que a l'Unai només li han fet un gol en tota la competició...
Sí, sí. Ara bé... Ara treuen el Sant Cristo Gros. Agafeu-vos amb els 8 defenses que ha triat la FIFA, perquè d'aquí en surti, en principi, una defensa de 4. Oi?
En principi hauria de ser, o en el cas que vulgui jugar amb 3-4-3 de 3, però vaja, has d'escollir entre 3 o 4 defenses d'aquesta llista de 8. Lisandro Martínez.
Sí.
Nuno Mendes, que va caure a 8ens, lateral esquerre de Portugal. Cucurella. Virgil van Dijk. Gabriel Magalhães. El Cuti Romero. Dayot Upamecano i Pedro Porro. Per tant, evidentment, en falten dos, que són Pau Cubarsí.
Ho trobo fortíssim.
I Aymeric Laporte.
Trobo molt fort que segurament els dos millors centrals del Mundial, podríem afegir-hi algú més, no siguin en aquest 11. És a dir...
El Cuti Romero també ha fet un molt bon Mundial.
Sí.
Però...
Per això apareix a la llista.
Sí. Però com a mínim... Salmo, com a mínim...
Còmica, aquesta encara ho és més.
Aquesta és tragicòmica, Miguel, si em permets.
Aquí és... pels que falten.
Sí, sí.
Els porters hi ha per alguns que hi són. Perquè tu pots encarinyar d'un porter de Cabo Verde perquè fot un partit simpàtic que aturar no ature. Més aviat li reboten. Però li pots agafar carinyo i dir quin paio més simpàtic en 40 anys. Però
no, no.
Com a
però és flagrant
mundial,
que no.
Per exemple, el Courtois hi és amb aquesta llista? Que no,
doncs no.
No, hi és Courtois.
És que és una conya.
Sí, sí.
No, i això dels defenses és igual. Cubarsí, Laporte, agradi més o agradi menys, és bastant més fàcil de defensar que han estat la millor parella del Mundial que no hi siguin
a la llista. Cap dels dos, és que cap dels dos. Diu molt, suposo, dels interessos que hi ha darrere de tota aquesta mandanga, permeteu-me l'expressió, que hi ha...
No, està
que
bé, és mandanga.
Sí, no? Segurament els del Departament Lingüístic no me l'acceptaran, aquesta.
Bueno, però s'entén, eh?
Sí.
Moltes paraules.
Bé, pensa que la FIFA que no accepta Cubarsí Laporte com a millor central, perquè ja tot pot estar en dubte, saps?
A més, el més flagrant és que Cubarsí ha estat anomenat el jove més millor jove en tot el torneig, però allò, de cop i volta, no el poses en l'elecció de l'11. És politiqueo, és faràndula, i et demostra un cop més que els premis individuals moltes vegades no premien o no col·loquen els llocs on es mereixen futbolistes que sí que hi han de ser, i et posen un porter graciós que ha fet molts seguidors a Twitter i a Instagram i li ha agradat molt a nivell de xarxes, però que futbolísticament tampoc ha fet cap decisió, doncs el mateix passa amb Cubarsí.
Sí, sí. Anem al mig del camp, Fitó.
A veure, hi ha 9 migcampistes que pot escollir la gent, dels quals alguns són davanters. Jude Bellingham, Michael Olisee, Vinícius, Enzo Fernández, Dembélé, Luka Modric, Ismail Saibari, Rodri i Lamine Yamal.
Però aquí hi ha un munt de davanters.
Aquí hi ha un munt de davanters.
Sí, a veure,
la FIFA decideix que són migcampistes. És a dir,
Vinícius, Lamine, Dembélé, Saibari.
Sí, sí. Hi ha extrems. És a dir, el que hi ha aquí és la majoria de futbolistes que juguen per banda o que han jugat per banda al Mundial.
És molt estrany, això, no?
Perquè ja veuràs que en els davanters són pràcticament tot nous.
Clar. Clar, aquí, per exemple, com es diu, ara m'ajudareu, el 6 de... el pivot de Marroc, que...
Boadi.
Que podria ser-hi, aquí no hi és pas, i segurament...
Però això, la llista aquesta l'ha hagut fer el mateix paio que va decidir que el descans de la final durés 27 minuts.
A veure,
potser l'ha fet Donald Trump, eh?
No hi ha Dani Olmo.
Ostres,
que no té cap mena de sentit.
Clar, clar.
Que segurament ha estat un dels millors futbolistes sí, sí. que juguen al claríssim. Mig del camp al Mundial.
Claríssim, sí, sí. Bé, us en quedaríeu algun d'aquests...
És que et demostra que la FIFA tampoc no, sap, no molt, només qui juga, sinó on juga.
Home, clar, Dembélé, Vinícius, Lamine, clar que els quedaria. No com a migcampistes, però... Sí.
Anem als davanters.
Doncs mira, aquí en podeu triar sis, que són Leo Messi, Harry Kane, Mbappé, Haaland, Julián Quiñones, de Mèxic, i Mikel Oyarzabal.
Va, aquí sí que us demano que us mulleu. Del sis, trieu una a tres, per fer una línia ofensiva.
D'aquests només n'hi trieu un lloc. Kane.
Kane. I, no, i els altres, Messi, no te'l quedaries?
Bueno,
Messi ha fet un gran mundial.
Sí, però
no?
Entenc que...
No, quan dic que te'l quedaries, no vull dir pel Barça, eh? Me'l
quedaria amb quina edat?
Vull dir que si tu poguessis votar, si el votaries per un 11 del mundial.
Sí, sí, el votaria, però per una Messi, qüestió emocional.
Sí, aquí, a Messi.
El votaries fins i tot per unes eleccions, tu.
Sí, el votaria.
Allò que es presenti.
I Laia?
Harry Kane i Leo Messi segur. És que, clar,
Mbappé ha fet molt bon mundial.
Bueno, sí, està bé.
Em mires així, Salmo.
No, sí, sí.
Em quedo més dels que han titulat migcampistes que no d'aquests, també t'ho dic.
Sí.
Home, és que no digui que sí a Olise o no digui que sí a Lamine. No, és que clar, vull dir, no té cap mena de sentit. Que s'han inventat fins i tot això, és que és surrealista, la veritat.
Bueno, és el que hi ha. Veurem qui acaben triant, però sí que és veritat.
Tancant les votacions aquesta matinada, a 12:15 de la matinada.
Vale, estupendo.
Dic per si el Miguel...
Vols fer alguna esmena? No sé si es poden deixar alguns comentaris.
No, si fes una esmena seria a la totalitat, com al Parlament.
Bé, aquí ho teniu. Si voleu votar, doncs ja ho sabeu.
És Julián Álvarez.
No hi és. Julián ha fet un mundial discret,
no ho estic...
No,
hi ha Julián Quiñones, però no hi ha Julián Álvarez.
Julián Quiñones, que el GK.
Sí. No ho estic dient com no l'han posat.
No.
O sigui, estic...
L'estàs posant sobre la taula perquè és un ganxo
estic
molt...
Estic posant a debat el mundial de Julián Álvarez.
Sí, sí. Segurament és un dels...
No,
és un dels noms que ens ha decebut més, segurament, no? Potser per l'impacte de Messi, que ha quedat una mica a l'ombra, però, en tot cas, no és el mundial de Julián. Veurem si és l'estiu de Julián. Hey!
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Que Salmo és el gran nom d'aquest estiu en clau Barça, en clau Mercat Blaugrana.
Sí, senyor, et deia abans que el Barça tenia altres prioritats pel que feia el mercat d'estiu, i quan parlem d'Aymeric Laporte, aquesta prioritat en lletres grosses és la de Julián Álvarez, i una mica per saber on som, recordem, el Barça va plantejar aquesta oferta de 100 milions d'euros, el Barça té un acord amb Julián li ha traslladat a l'Atlètic de Madrid el seu desig de jugar al Barça, i l'Atlètic de Madrid ha respost que no accepta l'oferta del Barça, ni aquesta ni qualsevol de les que pugui fer. A partir d'aquí, la situació ara mateix és que el Barça considera que la pilota està a la teulada de Julián Álvarez. Primer, diguem-ne que es dona uns dies per acabar de pair tot el que ha passat al Mundial. El jugador estava visiblement afectat després de la derrota de l'Argentina. I a partir d'aquí és el jugador al qui li toca desencallar aquesta situació. Si vol fer un gest o no vol fer un gest. És a dir, Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid, té el desig de jugar al Barça, el Barça vol fer un esforç per ell, però diguem-ne que si Julián vol vestir la samarreta del Barça, doncs s'entén que també ha de fer un pas més i dir-li a l'Atlètic de Madrid, escolta, això desencallem-ho d'alguna manera perquè jo vull tirar endavant amb aquesta operació. A partir d'aquí, veure quin gest ha fet, com l'ha fet, amb quina intensitat i, sobretot, en veure quina és la reacció de l'Atlètic de Madrid. Perquè no oblidem que Julián té la paraula de l'Atlètic de Madrid de principis del 2026 que, si arribava una bona oferta, el deixaria sortir. Julián i el Barça entenen que han fet una bona oferta. 100 milions d'euros per Julián és una molt bona oferta. I l'Atlètic de Madrid, de moment, s'està tancant en banda. El Barça té clar que el vol, però també té clar, primer, que no es tornarà boig, si cal millorarà aquesta oferta, però del fixe de 100 milions d'euros no passarà, i paral·lelament també comença a treballar, com ha de ser, amb altres alternatives. Per tant, en el cas de Julián, diguem-ne que ara el focus, el subjecte, se situa en la posició del futbolista.
Veieu, Laia, Miguel, Julián fent un gest clar com el que ara explicava el Salmo?
A veure, un gest ja el va fer.
Sí.
El primer gest ja l'ha fet.
Entenc que n'ha de fer un altre més
sembla...
notori.
Sí, o sigui, entenc la posició del Barça de forçar més la màquina i al final pressionar el futbolista perquè digui clarament vull anar al Barça, perquè és l'única cosa que no va dir en aquella declaració postpartit al Mundial, però crec que s'ha de reconèixer que Julián un gest ja el va fer i va dir públicament que havia parlat amb l'Atlético de Madrid i que l'Atlético de Madrid sabia que volia marxar. Vull dir, aquest primer gest que tant se li demanava a Julián ja està fet, crec que se li ha de valorar tant pel Barça com per l'Atlético de Madrid i no oblidar-nos en quan de cop i volta el seu CEO o president parla en xarxes socials o en els mitjans de comunicació del club i s'han oblidat just d'aquesta part, però parla del discurs de la porta. Llavors, tenint en compte que un dels gestos de Julián ja està, el Barça té aquesta oferta, la negociació crec que ha de ser també entre clubs, per molt que l'Atlètic de Madrid no vulgui seure's, però llavors evidenciar que l'Atlètic de Madrid és qui no es vol asseure i que quedi ben clar, perquè el Barça sí que ja ha fet una oferta, aquesta oferta en ferm de 100 milions, crec que pel jugador que és 100 milions tan perfecte, però en el mercat en què ens trobem hi ha clubs que te la igualen i te la superen en mig segon, perquè ve el PSG i aquests 100 milions et posa el 150 que ho ha retit de Madrid.
O un club anglès, possiblement.
Exacte. Llavors, crec que serà difícil de desencallar la situació perquè l'Atlètic de Madrid té molt clar que no vol que vagi al Barça. I això és una de les coses que més pot dificultar aquesta operació. No tant que Julián faci el gest o que el Barça posi l'oferta, sinó si realment l'Atlètic de Madrid es baixa una mica del burro, que pel que estem veient últimament i el que hem vist en els últims casos, no acaba succeint.
Però veus, Miguel, que l'Atlètic de Madrid ho posarà difícil?
Bé, jo no faria res més.
Sí, sí.
A mi se m'està fent massa llarg això.
Doncs espera't, perquè queden 40 dies de mercat.
Estic d'acord, però és que jo tinc una edat i ja no tinc temps per perdre.
Per aguantar segons que...
Que no volen 100 milions, escolta, el dia farà un any i em sembla molts diners, 100 milions.
Sí, sí.
Molts diners. Que no el volen vendre, escolta, doncs mira tu, i no considero que això sigui abandonar el jugador en la seva creuada per sortir de l'Atlètic. Tu estàs dient, bueno, jo vull venir, fer un esforç, vale? Poso 100 milions, que segurament no tinc, perquè vinguis al Barça. No et volen vendre, no? I què vols que faci? Sí, sí. Prou, no, ja. Ja em sembla... És que 100 milions, un euro, ja em semblaria una barbaritat.
I 100 milions de fix. Que
clar, després hi ha les variables.
Hi havia l'opció que hi hagi variables i de cop i volta siguin 100 més 20.
Estic d'acord en que hi ha possibilitats de rebaixar aquesta quantitat amb futbolistes. Per exemple, ara mateix hi ha el cas del Ferran, que sembla que l'interessa l'Atlético, i que he llegit avui que inclús podria ser que haguessin parlat amb ell. Ah, perquè s'ha de tenir en compte que el Ferran només té un any de contracte, li queda un any només.
Sí, sí.
És a dir, que el mes de gener, que és aquí a la vora, és a gent lliure. Bueno, és igual, conclusió. Jo, 100 milions em semblen una barbaritat. Si l'aposta és Julián Álvarez i el porten, pues, alabat sigui Déu, però si no, jo per 100 milions me'ls gastaria amb un altre futbolista.
Molt bé. Salmo, a veure, un parell de noms més, el que Bissigo, que és un d'ells, i l'altre és Adeyemi, que fa molts dies que estem pendents de l'oficialitat i sembla que amb la porta ja a Barcelona...
Mira, Adeyemi, avui ha tornat Joan Laporta dels Estats Units, demà es farà oficial la seva contractació i la presentació està prevista per dijous. Dijous al migdia està prevista la presentació de Karim Adeyemi.
Molt bé.
I l'altre, el de Bissigo, hi ha acord total pel traspàs de Jesse Bissigo, és un extrem del Bruges. De fet, el Barça i el Bruges estan acabant de redactar els contractes. Una operació que girarà al voltant dels 8 milions i mig d'euros. És possible que hi hagi també un percentatge a futur per part del Bruges, d'un futbolista que, tot i tenir dorsal del primer equip, això del dorsal... Diguem-ne que no t'ho miris com és un jugador que fitxa pel Barça Atlètic. Mira tu com és una qüestió de gestió també de fair play, és una qüestió també de gestió de fitxes del primer equip. Si té dorsal del filial, no ocupa fitxa del primer equip. Tot això també té a veure quan et dic que té dorsal del filial, perquè la realitat és que serà un jugador en dinàmica de primer equip.
Sí.
Després, si no ha de tenir cap minut, doncs és molt probable que tingui minuts amb el filial, però la idea és que estigui al primer equip i, de fet, hi ha la intenció de que estigui ja a l'estatge de pretemporada de Birmingham.
Molt bé, fantàstic, Salmo, gràcies.
Molt bé.
Laia, Miguel, el nom que us he demanat fa 20 minuts que fitxaríeu pel Barça ha aparegut en els últims 20 minuts en la conversa que hem tingut?
Jo he de confessar que quan ha llegit el Pol la pregunta he entès...
Quin jugador del Mundial fitxaríeu pel Barça?
Sí, jo he entès malament un jugador de la selecció fitxaríeu pel Mundial. Però, bueno...
Només vull que em digueu si ha aparegut o no.
Sí, sí, el meu...
El teu ha aparegut, eh?
El meu El que he pensat de bon començament, sí. No, perquè ho he limitat a la selecció espanyola.
I després
n'ha no vingut, no. Vingut un altre.
No, quan he vist que s'ha obert.
Que era del Mundial.
S'ha obert el Mundial, ja t'ha vingut. Ja.
Tinc un altre pensament.
Sí, ja el teu ja. També, Laia?
Sí, sí, el meu també. Sí.
Anem a veure què diuen els oients i ho resolem de seguida. Pau Dax, què diuen els oients a la pregunta que hem fet avui?
Doncs mira, sembla que Aymeric Laporte genera força consens com a central esquerrà, ja que és un dels jugadors més repetits. I un altre dels més votats és també defensa de la selecció espanyola i és el lateral dret Pedro Porro. Mm-hmm. En la carpeta del nou, força vots per Harry Kane i també hi ha qui no vol renunciar a Erling Haaland. Un dels comentaris que resumeix aquesta tendència és el de l'usuari Marius Furs, que ha escrit a Instagram que, si el club s'ho pot permetre, hauria de fitxar Kane. Incorporar també Laporte i Porro, tret que algú de la Masia en la seva posició pugui fer el salt al primer equip. J.Alfonso comenta que el Barça ja té el millor del Mundial, Pau Cubarsí, i és un dels oients que aposten per reforçar el mig del camp, proposant els noms de Rodri i Fabián.
Molt bé, gràcies, Pau. Quin és, Laia, el jugador del Mundial que fitxaries pel Barça?
Harry Kane.
Harry Kane.
Clar, si no podem mirar els diners i podem gastar el que sigui, el que Harry Kane, absolutament.
I el Miguel?
Jo, quan hem parlat només de la selecció espanyola, he pensat en Pedro Porro.
Totalment.
I
quin Mundial ha fet Pedro Porro, també, eh?
Espectacular.
I el Barça, diguéssim, que no va sobrats de laterals, ni drets ni esquerrans. I com a opció preferent, ja ho vaig dir fa mesos aquí mateix, per davant de Julián, Harry Kane.
Molt bé. Posem una última rúbrica al Mundial. Ho farem en format arbitral.
El baròmetre.
El nostre baròmetre arriba de la mà d'en Joan Fàbregas. Joan, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Hi ha un parell d'aspectes que hem volgut comentar amb tu avui. El primer, ha estat un Mundial que, com sempre acostuma a passar, són tornejos, esdeveniments que es converteixen en una mena de banc de proves, i algunes de les normes noves del Mundial les veurem també a la Lliga. Potser no totes, però algunes sí, oi?
Sí, és com una presentació en societat del com serà el futbol d'ara en endavant, també en l'àmbit arbitral, i alguna de les coses que hem vist s'aplicaran durant la Lliga, és sobretot el tema de fora de joc. Hem vist una gran fiabilitat en aquest Mundial, i la Lliga el que tindrem és el xip dins la pilota, que farà que sigui perfectament quadrat a la posició de fora de joc, no? Per tant, aquesta fiabilitat i rapidesa que hem vist en la definició de fora de joc també ho tindrem a la Lliga. No sé què us sembla aquesta.
A mi em sembla molt bé. A mi és de les coses, Laia, Miguel, que més m'ha agradat de les novetats arbitrals, bé, de les novetats de reglament, aquest fora de joc semiautomàtic que fa que no hagi d'anar al central a fer 40 metres enrere, sí. No? Està bé, això.
Sí, jo crec que sobretot ens hem estalviat moltes jugades que ja sabíem que era fora de joc, sí. Però que s'havien de deixar acabar. Crec que guanyem molt temps de joc efectiu i també fem que la gent no vegi accions que realment són fictícies, perquè sabem que segons després, a vegades bastanta estona després, s'acaben anul·lant. Per tant, jo crec que afavoreix bastant l'espectacle. Sí. L'altre, també relacionat amb el VAR, és el poc intervencionisme que hi ha hagut aquest Mundial. Sí. El veurem també durant la Lliga. Volen tornar a l'origen, la FIFA ho ha aplicat en aquest Mundial, i volen que totes les lligues tornin a l'origen de intervencions mínimes, és a dir, aquelles que siguin mínimament opinables, doncs el VAR no entrarà. Això s'ha començat a fer a la Lliga Espanyola durant l'última temporada, no ha acabat de girar massa fi, la veritat. Hi ha hagut poca uniformitat de criteri en aquest sentit, però el que volen és que el VAR sigui pràcticament testimonial i que no estiguem veient constantment com l'àrbitre va monitor revisar jugades, sinó que siguin anecdòtiques. Una, dos, tres per jornada i poc més. Per tant, és una miqueta el tornar a l'origen per fer net i tornar a començar.
Molt bé, un VAR poc intervencionista. Laia, Miguel, algun comentari d'això que explicava el Joan?
Ja m'agradaria que fos poc intervencionista. De fet, he vist alguna jugada aquest Mundial que, per exemple, m'ha semblat bé que el Barça no intervingués. I hi ha concretament una jugada que és el contrari del que estic dient, que és la jugada del gol que li anul·len a Espanya a la final. Crec que aquí, probablement, el VAR hauria entrat per la xafada aquesta que fan a Merino amb un central del Argentina, però que el VAR no entra perquè l'ha xiulat a l'àrbit.
Sí.
Que és, jo crec que sí.
Això va en la línia de respectar...
El primer gol anul·lat a Ferran Torres, vols dir?
No, però aquí fem respectar la decisió de l'àrbit. Això està bé, jo crec.
Jo crec que aquesta jugada... Sí. El VAR, si no hagués xiulat l'àrbit, no l'hauria anul·lat.
Sí, sí. Laia?
Em sembla bé tot el que sigui aclarir una mica la situació i aclarir perquè els criteris canvien cada any i al final acabem tots més perduts que una altra cosa. Em sembla molt bé que el VAR cada cop sigui menys intervencionista perquè estàvem ja adulterant fins i tot la mateixa idea del VAR i ja no sabíem quan es podia demanar, quan no, quan podien entrar, perquè després veies agressions com va passar potser el partit contra Argentina i aquí no va passar res, però després arriben coses molt més clares i no hi entra i si hi entra llavors... Em sembla bé que ho expliquin, però jo vull veure com s'acaba aplicant, perquè la idea comença sent una sempre quan comença la temporada i a mesura que van passant els partits la cosa va acabant denigrant.
Ara et demano, Joan, més coses. Abans, però, Fitó, a dos quarts havia de començar un partit, el de l'Espanyol, segon amistosa pretemporada per a l'ADA contra el Pau.
Sí, ha començat.
Ha començat, eh?
Sí, ha començat.
Com van?
Tres minutets de partit, de moment empat a 0.
Tres minuts, eh? Fa poca estona que roda la pilota. M'encantes l'11 de l'Espanyol,
sí, mira, amb Ángel Fortuño a la porteria, defensa de 4 per Rubén Sánchez, Adama Timirá, un central francès de l'any 2005, 21 anyets, que ve del Caen, va fitxar l'Espanyol l'any passat del Caen, Riedel i Roger Hinojo per completar la defensa, doble pivot Pol Lozano i Rafael Bauzá, 3 mitges puntes, Pere Milla, Javi Hernández i Jofre, i en punta Quique García.
De moment cap ocasió especialment de gol, oi?
De moment, mira, ara ho intenta l'Espanyol i fa el primer gol l'Espanyol. Ara et diré qui ha estat, si no m'equivoco, Javi Hernández, futbolista del filial, que fa el primer gol. Per tant, minut 3, ja guanya l'Espanyol. Espanyol 1, Pau 0.
Doncs gol de Javi Hernández, que l'Espanyol va tenir cedit.
Sí, jugava al Mirandés.
Jugava al Mirandés i que aquest any formarà part de la primera plantilla de l'Espanyol, de totes, perquè és un jugador molt de talent, amb molta projecció.
Javi Hernández o Bauza, si no m'equivoco.
Bauza ja va marcar l'altre dia, eh? Potser és Bauza.
És Bauza, que també ve del Mirandés, també té la mateixa edat del central Timirá del 2005, per tant, gol de Bauza, va fer gol l'altre dia contra l'Olot, és el segon d'aquesta pretemporada.
Molt bé, estarem pendents durant, evidentment, l'estona de programa, del que passi a Peralada amb aquest Espanyol Pau de pretemporada. A veure, Joan, aquestes normes del Mundial que m'has dit que veurem a la Lliga, també les veurem a la Champions, o no?
És que fixa't que una cosa és la Lliga, l'altra és la Champions, perquè són diferents comitès. Teòricament, la Lliga està sota el paraigües de la UEFA, però és que durant cada temporada veiem que funciona diferent a la Lliga que a competicions europees, per tant hem d'esperar unes setmanes per veure com es posa tot en marxa i cap on tira cadascú, perquè aquest és un dels grans problemes que tenim a l'arbitratge, i és que hi ha un reglament i hauria d'haver-hi unes directrius iguals per tothom, i sembla que segons el país que vagis ho facin d'una manera o d'una altra, i en organismes teòricament globals com la UEFA o la FIFA també tenen discrepàncies.
Vinga, va, d'una manera més o menys breu, a veure, hi ha normes que no han convençut gaire a la UEFA i que no les aplicarà o no les vol aplicar. Quines serien? De les que
la primera que no ha convençut gens és la famosa llei Vinícius, aquesta que si tu
tapes la boca... Mala boca, oi?
Sí, tapes la boca i us generes algun tipus de conflicte, doncs t'han d'expulsar. Recordeu, per exemple, que Cucurella va fer aquest gest durant la final i no el van expulsar. Estic content que hagi sigut així, sobretot perquè no em semblaria just. Però clar, si tu vas amb la llei a la mà, doncs has d'expulsar el jugador espanyol i, per tant, durant aquest Mundial hi hem vist un parell de vermelles per aquesta circumstància. Els jugadors encara estan acostumats a tapar-se la boca i, òbviament, condiciona moltíssim el partit una expulsió d'aquest tipus. La UEFA no ho aplicarà, així ho ha anunciat, i, per tant, és una de les lleis que, com a mínim, queden suspeses o en stand-by fins que s'acabi de posar tot en ordre.
Molt bé. I la segona qüestió?
I l'altra és una situació que ha generat força confusió, que és precisament la confusió d'identitat del VAR. És a dir, el VAR en aquest Mundial sí que ha pogut entrar, per exemple, quan un jugador feia una falta, l'àrbitre l'amonestava i es veia la repetició que aquesta falta no havia existit i que el jugador que teòricament rebia la falta doncs havia simulat ser objecte d'infracció. Ha passat aquest Mundial, per exemple, Argentina-Suïssa van expulsar Embolo, el jugador suís tenia una groga, va simular una falta i el VAR va entrar per treure la groga al jugador argentí i posar-li el jugador suís, que va acabar ser la segona groga i, per tant, expulsió. Aquesta confusió d'identitat, que prèviament era entre jugadors del mateix equip, és a dir, Pedri fa una falta i li ensenya la groga a Fermín, doncs el VAR entra i diu, escolta, no és a Fermín, és a Pedri. Això era l'origen d'aquesta llei, i el que van fer és una miqueta agafar-la conveniència per castigar els jugadors que simulaven. Això està sobre la taula, no volen que sigui així, ha sigut una idea de la FIFA, però difícilment ho veurem a la UEFA i a la Lliga. S'ha acabat de parlar.
Molt bé. Joan Fàbregas, gràcies un dia més per ser al Tot Costa i posar una mica de llum al voltant del reglament.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Tornem de seguida.
Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
Mireia. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
No tengo el VIH ni la hepatitis C. Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
Donem espai als testimonis en primera persona.
Fins al punt de voler marxar de casa al pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
Fem reportatges.
Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
I denúncia.
Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot Costa.
Tres minuts, arribarem a tres quarts de vuit. Joan Fitó, estem pendents del partit de l'Espanyol a Peralada davant del Pau, segon amistós de la pretemporada. Eh?
L'Espanyol, de moment, que ja guanya, s'ha avançat amb gol de Bauza al minut 5. N'ha tingut dues claríssimes. Primer, una de Quique, i ara un remat des de la frontal de la petita de Pere Milla a centrada de Rubén Sánchez. No han acabat amb gol, de moment. Espanyol 1, Pau 0, minut 10 de partit.
No hauria de tenir problemes l'Espanyol en aquest partit perquè és un equip, recordem-ho, de la segona divisió francesa. Per tant, en principi és un partit que hauria de ser més o menys plàcid, tot i que a la pretemporada ja sabem que poden passar moltes coses. Abans d'anar amb el Macià, deixeu-me explicar-vos un parell de punts en clau perica. L'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Compte, això no vol dir que generi ingressos nous, eh? Sinó més aviat millorarà el balanç financer del club i sobretot augmentarà el límit salarial, la qual cosa permetrà, això sí, més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. Tot això pactat amb la Lliga. I d'altra banda, el club avui ha informat que la campanya d'abonaments per la pròxima temporada avança molt bé, a molt bon ritme. Té a hores d'ara el club gairebé 29.000 abonats, que són 6.000 més que l'any passat per aquestes dates, i el nombre de socis ja supera els 33.000. De seguida anem amb el bàsquet, amb el Macià abans, però deixeu-me acomiadar la Laia Bonals i el Miguel Rico. Ens veiem, en principi, la setmana que ve, d'acord?
Vinga, fet.
Vinga, gràcies. Fins ara. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Sergi?
A veure, tenim feineta, molt picadet, sí. Molt gairebé telegràfic, et diria. Però vaja, explica'ns el que hagis d'explicar, eh? El Barça ha fet oficial l'arribada d'Stanley Umude, ho dic bé?
Sí, sí, Stanley Umude és un nord-americà de nacionalitat nigeriana. És a dir, estem passant del Barça que fitxava jugadors a apostes segures i de rendiment immediat, però veterans, a un Barça que ara fitxa jugadors més joves, però que... A veure com sortiran, perquè molts d'ells no tenen experiència a l'Eurolliga. I és el cas, per exemple, d'aquest jugador que estava a la G-League, que és la lliga de filials de l'NBA, diguem-ne, estava amb el filial del San Antonio Spurs. Bé, és un jugador de 27 anys, ha jugat a l'NBA, tot i que poquet testimonial, 49 partits, estava als Milwaukee Bucks, que van guanyar fa un any i mig la Copa, diguem-ne, però és una aposta. Veurem com surt aquesta aposta a Xevi Pujol, a la posició de l'El Barça hi té Agustín Ubal, que ja va anunciar fa uns dies, Joel Parra i ara Stanley Umude. Recordem que ha perdut a Will Clyburn i a Miles Norris, o sigui que estem parlant d'un Barça que, sobretot per Will Clyburn, ha d'intentar reforçar bé aquesta posició i veurem com surt.
Què pot aportar Macià, el jugador?
Home, d'entrada físic, d'entrada rebot, defensa i sobretot doncs, uns 10-12 punts per partit, sobretot aquest punt de desequilibri que t'aporten jugadors que, a més, tampoc estan massa coneguts a Europa. Sobretot jo crec que el primer tram de temporada es notarà que és un Barça més físic i que es pot permetre el luxe de jugar a allò que diguem-ne, no podia jugar l'any passat perquè els jugadors eren més veterans.
Per cert, de Toko Şengeli en sabem alguna cosa més? Perquè recordem, Ernest, que va ser el primer a explicar fa unes setmanes que hi havia l'opció que el georgià doncs, se n'anés del Barça.
Bé, ara mateix és dins de la plantilla. De fet, el tenim entrenant als Estats Units, a Los Angeles, i té diverses ofertes. I jo el veig fora. El veig fora. De moment, encara aquesta hora no ha passat, si no em dieu el contrari, i jo sí, crec que
no,
segurament...
No, no ha passat, no ha passat.
No ha passat, no? Potser veurem durant aquesta setmana. Segurament s'està allargant una miqueta més del que pensàvem, perquè doncs, és un jugador d'una certa edat ja, i, evidentment, doncs, potser, o sigui per la banda dels diners, o sigui per la banda de l'equip que li està oferint, potser no troba l'Olympiacos de torn. Pot trobar un Dubai, pot trobar un Panathinaikos, però a preu més baix, i, per tant, ell valora si li surt a compte marxar del Barça. D'entrada, per projecte, sí, perquè ha fimbrejat tant aquest projecte del Barça i hem anat d'un cantó a l'altre amb cops de volant els últims anys que ell i alguns dels jugadors que han marxat ja no, ja n'estaven farts. Però s'estima, li agrada Barcelona, li agrada evidentment la vida aquí, i per tant doncs jo veig molt difícil que segueixi, honestament.
Avui s'ha fet el sorteig de la Supercopa, que jugarà a Badalona el cap de setmana del 19-20 de setembre, oi?
Exactament, sí. 19 i 20 de setembre serà el segon torneig de la temporada, perquè el primer és la Lliga Catalana a partir del 7 de setembre, i aquí tenim dos catalans. S'ha fet a Badalona perquè la penya, a més, serà anfitrió, perquè la penya doncs, va voler acollir aquest torneig, va pagar el cànon, i hi tenim el Barça, també. A la penya li ha tocat el Baskonia, i al Barça li ha tocat el València. No sabem si és bo o dolent, perquè els equips estan refent encara. De fet, el València post Pedro Martínez millor no serà, i el Baskonia post Xevi Pujol doncs ja ho veurem. És una incògnita perquè no sabem encara si serà Galbiati i l'entrenador serà Perasovic. Per tant, ja t'ho diré d'aquí unes quantes setmanes.
Molt bé, en aquest sorteig, Juanan Morales, el president de la penya, ha parlat de Ricky Rubio.
Sí, i la penya segueix en l'estratègia de no pressionar-lo, encara que tothom conté la respiració. L'any passat va dir que continuava, o sigui, que jugaria la penya per aquestes dates, aquesta setmana mateix. L'any passat va ser el 25, o sigui que, si ho calca, seria, doncs, això, aquest cap de setmana que hauria de dir si segueix o no. La penya volen que segueixi, les vibres, les sensacions són que seguirà, però això és una decisió exclusivament seva.
També hi ha moviment a Manresa, oi?
Sí, sí, a Manresa doncs, es comença a obrir la porta. L'últim de marxar és Paul Policap, un jugador interior que la veritat és que no ha donat la talla. Aquest matí s'ha obert la porta David Duke Jr., un exterior que tampoc ha donat massa la talla en atac, però en defensa sí, i fins i tot l'1 contra 1 era bastant bo, però a nivell de tir no ha funcionat. I el que sembla que podria funcionar és el fitxatge de Colby Jones, que pel Manresa és un jugador que està molt bé, un exterior nord-americà. El que passa que està intentant allargar al màxim, perquè amb el Manresa ho té fet, però si li surt algú que paga més, o NBA o Eurolliga, ell ho preferiria. Però, de moment, aquest minicontracte NBA que li pugui garantir donar-se una oportunitat més, de moment no ha sortit, i per tant pinta que Colby Jones, si no hi ha cap canvi, sí que podria jugar a Manresa.
Molt bé. Acabem amb un últim nom, Hezonja, que no jugarà, sembla, al Madrid la temporada vinent.
No, ell s'ha comprat la llibertat per una mica menys d'un milió d'euros i va intentar provar sort a l'NBA. Si no l'agafen, doncs pot tornar a Europa. La gent que em pregunta si pot tornar al Barça, doncs a mi em diuen que no, perquè de fet el Barça ja el va tenir i després es va desdir i en el seu moment es va emprenyar molt. El que passa que és un jugador absolutament imprevisible i mai saps què pot passar. És evident, però, que té una cotització altíssima a Europa, perquè potser estem parlant d'un dels dos millors a la seva posició, i per tant, doncs, si la NBA no triomfa, els Dubai, Hapoels, etc., tiraran de cartera i segurament se l'acabaran emportant. Però vaja, de moment és on hi ha, fora del Madrid.
Molt bé. Fantàstic, Ernest, gràcies. Que vagi bé, ens veiem.
A tu, que vagi bé, Sergi.
Adéu.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Tour de France, le vélo vite réparé.
Tour de France, le peloton est regroupé. Tour de France, Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Corregeix-me, diria que el Tour va passar per Pau, pot ser, fa uns dies?
No? Sí, correcte, no el corregeixo.
Eh que sí? Doncs mira, el Pau el tenim ara jugant a Peralada contra l'Espanyol. Ara anem amb tu, Isaac.
Ben lligat.
Més que... Mira, m'hi ha fet pensar, no sé. Fitó, com va?
Res, minut 17 de partit, segueix guanyant l'Espanyol 1-0, que no n'ha tingut cap més, ara s'ha tranquil·litzat tot una mica, per tant, 17 i mig de la primera, Espanyol 1, Pau 0.
Molt bé. Isaac, a veure, avui hem tingut 16a etapa, contrarrellotge, el més ràpid, era 26 quilòmetres, oi?
Sí, correcte.
El més ràpid ha estat Evenepoel.
Sí, de fet, és el campió del món, sí. Era el favorit, el clar candidat a la victòria. Ha fet una molt bona crono. Fixa-li, ha tret 28 segons a Pogacar, que també és un molt bon contrarrellotgista, i a la resta ja més d'un minut. 1.04 a Esquilmose, 1.16 a Sexas, 1.21 a Del Toro, i a partir d'aquí la resta de corredors. És a dir que... Segona etapa consecutiva que s'emporta Remco Evenepoel, primer una de muntanya, ara la crono, que era el favorit, insisteixo, i això fa que maquilli una mica la diferència a la general. Pogacar és líder sòlid, còmode, 4.32 ara situa Evenepoel, i el que sí que aconsegueix Evenepoel és obrir forat respecte de la tercera posició, que la manté Isaac del Toro, però gairebé 7 minuts, i a 7 i una miqueta més pel Sexas. Jo crec que en el que queda de Tour, vaja, queda molt, encara queden etapes complicadíssimes, però la primera i la segona posició comencen a ser més clares, i la lluita pel podi entre Del Toro i Sexas, dos joves, serà molt interessant.
Has tingut, o has pogut parlar amb protagonista català, oi?
Joel, què tal, com
sí,
estàs?
Do...
Bueno, ara amb el dia de descans d'ahir, pues algo millor.
Com anar la crono?
Prou bé. Pensava que la passaria pitjor. Quan he sortit a fer el reconeixement anava mort. He passat un cap de setmana molt dolent, que m'acostava molt... No recuperava. Etapes molt dures, molt de desnivell. La gent de la general anava a tope. Ja es veu, no?, aquí es posen les escapades. Vull dir, molt complicat el cap de setmana. I res, jo ahir vaig intentar descansar al màxim. Vaig sortir fins a la cafeteria i tornar. Vull dir, no vaig fer res més. I avui sí que quan he sortit a fer el reconeixement tenia molt mal de cames, però bueno, després l'ha fet el calentament i la crono he tingut millors sensacions de del que esperava.
Molta gent pel recorregut?
Sí, el Tour de França no falla, tu. Tot el recorregut ple de gent, animant, i és una particularitat del Tour, no?, que passes tot el recorregut i t'animen del primer a l'últim igual.
L'estàs, el teu primer Tour, l'estàs patint més o gaudint més?
Ja et dic, aquesta setmana l'he patit més que gaudit, perquè al final vas a la grupeta, vas tan just, vas tan esquejat amb tan mal de cames. Jo crec que no he disfrutat del que hauria, del que podia haver disfrutat de l'ambient. Espero que aquesta setmana recuperar alguna cosa millor i disfrutar realment del que és el Tour de França, com avui la veritat que ja l'he disfrutat. Anava ja a la crono, anava amb unes millors sensacions i amb la música vas encara més motivat.
Explica'ns això, que has sentit que ho deies ja. Vens amb la ràdio de l'equip, però no hi havia instruccions o com anava això avui?
Havia fet el recorregut abans. El que necessites a una crono és saber-te recorregut i sobretot estar motivat. El recorregut ja l'havia fet abans, me l'havia mirat també pel VeloViewer, llavors li he dit al que portava el cotxe, he dit tu posa la música, posa'm una bona música, que vagi ben motivat.
És a dir, que tenies un DJ al cotxe?
Sí. Ara mateix, que crec que va ser el Tomo Roland, li he dit posa allà Tomo, com si estigués al Tomo Roland.
Escolta, l'última, queda poquet. Ho intentaràs amb el que queda o simplement intentar mantenir que no passi res i pot arribar a París?
Jo ho intento cada dia. Inclús aquest cap de setmana que he dit que anava tan malament, sortia amb l'intenció d'intentar poder agafar la fuga, però bueno, estava allà davant i arribava pues, al cap d'un rato i rebentava i m'anava a la grupeta. Vull dir, jo vagi bé o vagi malament, sempre ho intento, que al final és el meu caràcter i prefereixo morir intentant-ho que no quedar-me allà al pelotón i morir igual.
Gràcies, Joel.
A vosaltres.
Joel Nicolau, Isaac,
No sé si tu imaginaves que algú pot fer una contrarrellotge del Tour de França i per la ràdio de l'equip, en comptes d'escoltar instruccions,
mira,
que li punxin música.
M'ha fet molta gràcia això quan escoltava ara l'entrevista, que pensava, mira, com a motivació suposo que li ha anat bé.
Sí, més perquè ell no jugava la victòria d'etapa, lògicament. Si hagués tingut un objectiu seriós, no hagués anat així, però és el que deia, ja l'havia reconegut, se la coneixia, i a partir d'aquí intentar gaudir-la.
Molt bé, gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Adéu-siau, bona tarda. Compte amb això que escoltareu ara.
Estava ocupada preparant-me per tornar a desfilar i només em vaig girar perquè vaig sentir de sobte molt de soroll al pavelló. Aleshores vaig veure el marcador amb un 1-0-0 i va ser molt confús per a tothom. I crec que va ser una de les meves companyes que em va dir: escolta, potser és un 10 això. Però jo pensava que hi havia alguna errada en el marcador.
Maybe a 10, but I think something is wrong with the scoreboard.
Així comença el nou reportatge documental del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. L'ha fet la Marta García i es diu Comaneci, la gimnasta 10. És un viatge fascinant, el 18 de juliol del 1976. Ara fa 50 anys d'una fita que va marcar un abans i un després en la història de la gimnàstica. Marta, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Explica'ns quina és aquesta gran fita que ha merescut aquest gran reportatge.
Doncs per a molts serà recordat com aquell 1.00, però realment era el primer 10 de la història de la gimnàstica. Fins a aquest moment no se n'havia vist mai cap, d'ahir l'1.00, perquè ni els marcadors estaven preparats per a poder mostrar una puntuació de dos xifres, i per tant el que fem és recordar aquesta efemèride i aquest moment tan icònic, jo diria, de la història dels Jocs Olímpics, perquè realment a partir d'ahir tothom va saber qui era Nadia Comaneci. I si me permet, Sergi, te diré que expliquem o partim d'aquesta, no anècdota, però d'aquest moment icònic que dèiem ara, per a després aprofundir una miqueta més, perquè, clar, Comaneci se la recorda com la primera gimnasta 10, la primera gimnasta que va aconseguir la perfecció, però és que, especialment per als amants de la gimnàstica, és molt més que això, perquè en el reportatge ho expliquem, va revolucionar i va capgirar una manera de fer i entendre la gimnàstica d'aquell moment que encara a dia d'avui perdura en algunes escoles.
Ara t'ho anava a preguntar perquè ho especifiques en el documental, que és un punt d'inflexió molt, molt bèstia, no?, en la història de la gimnàstica, pel que representava allò, pel que va representar després, pel llegat que ha deixat al llarg dels anys, no?, una mica. Què és el que a partir d'aleshores va canviar del món de la gimnàstica?
Doncs mira, penseu que més enllà d'aquella perfecció i aquell moment surrealista al principi, perquè ningú s'ho esperava, el llegat que deixa Comaneci és alguna cosa més important, perquè des dels Jocs de Helsinki 52 l'equip soviètic havia guanyat sempre totes les competicions de gimnàstica per equips, i pràcticament totes també les individuals. Però què passa en el 76? Doncs que apareix Nadia Comaneci, un equip romanès molt jovenet, que fa una gimnàstica diferent, i allò comença a revolucionar. Les soviètiques eren molt perfectes, tenien un nivell tècnic exquisit, però els hi faltava potser, que després sí que ho han canviat, però aquella part doncs més artística, no? Perquè l'esport es diu gimnàstica artística. I Nadia Comaneci és la primera que dona o posa de rellevància que la gimnàstica també es pot fer així. Doncs és molt més graciosa, és molt més dinàmica, és igualment perfecta i té molta dificultat el que fa, però ho fa d'una manera diferent. Té molta més amplitud i aleshores la gent se dona compte que, ostres, fer una gimnàstica una mica diferent és possible. A partir d'aquell any, per això dic que va capgirar una miqueta la manera de fer. Sí que és veritat que després cada país, cada escola, doncs ha optat per una manera de fer o una altra. Però fins aquell moment no s'havia vist res més que el que feien les soviètiques, pràcticament. Mm-hmm. I allò és el gran punt d'inflexió.
Molt bé. Doncs ja el podeu anar a buscar, perquè val molt la pena. És aquest reportatge documental, aquest recurs, que porta per títol Comaneci, la gimnasta 10, l'ha fet la Marta García. Marta, enhorabona per la feina feta.
Gràcies.
Els que no l'hagueu escoltat, doncs, de veritat, aneu-lo a buscar, perquè val la pena. Gràcies, Marta, i bon estiu.
Igualment a tots.
El trobareu al web i a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. David Ubà, que acabem amb waterpolo, perquè demà comença la superfinal de la Copa del Món a Sydney. Què és això?
És conjunta, homes i dones. És una mena de final a 8, en fase final. S'han disputat fases prèvies. La selecció espanyola femenina és la més matinera de votar. Direm que és la quarta competició en importància després de Jocs Olímpics, Mundial i Europeu. És una mena de omplir el buit perquè les seleccions juguin en anys que no hi ha aquestes competicions importants. La selecció espanyola femenina és la més matinera de votar, ho farà demà en el partit de quarts de final contra Hongria a un quart d'una hora catalana. Si guanya, jugarà una semifinal divendres contra Països Baixos, o atenció, Rússia, que torna una gran competició després de les sancions per la guerra amb Ucraïna. Això la competició femenina. A la masculina arrencarà el partit de quarts per a la selecció espanyola dijous a 10:45 contra Austràlia, l'anfitriona. Aleshores, si el combinat de David Martín guanya, seguirà defensant el títol aconseguit en les dues últimes edicions en una semifinal que seria contra Hongria o bé Croàcia. És una competició en què els seleccionadors també aprofiten per fer banc de proves i provar jugadors més joves, donar-los minuts perquè es vagin curtint.
Gràcies, David. Com deixem Fitó el futbol, l'Espanyol, Pau Aparalada?
Minut 27, Espanyol 1, gol de Bausa, Pau 0.
Vinga, gràcies a tots. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, al Tot Costa, a les 7, de les 7 a les 8.